Bon dia, oients. Avui estem aquí per presentar-vos l'edició Chat and Chill número 103 sobre el somni.
Som la Paula, l'Urbano i l'Oriol, un grup d'investigadors que estem aquí per compartir amb vosaltres tot el que sabem sobre el somni.
És una part essencial de la vida. Passem uns 30 anys dormint durant tota la nostra vida. Però coneixem realment el son?
Com veureu en aquest podcast, el son us sorprendrà. Molts pensem que és molt més simple del que realment és. Diguem que el subestimem molt i últimament la societat l'ha passat a un segon pla, traient-li la importància que té i ha tingut. Però per on començar?
Doncs començarem pel més bàsic, que és el son. Paula, vinga, et deixo tu.
El son és aquell estat d'inconsciència que experimentem durant el qual el nostre cos du a terme moltes funcions que ara explicarem.
Clar, Paula. Aquest son es pot dividir en dos cicles, que s'alternen cada 80 minuts aproximadament.
L'estat REM i el no REM.
Exacte. No sempre que dormim estem somiant i dormint igual. Primer parlarem de la fase REM, que és a la que tots coneixeu per ser la fase on somiem.
Sí, és veritat que aquesta és la fase a la que somiem, però també és coneguda per ser la fase del son més lleugera, on el cervell està actiu encara.
Potser us sorprèn saber que hi ha parts del cervell que es mantenen més actives durant el somni REM que no pas quan estem desperts.
Aquí nosaltres somiem, però també el nostre cos ha desenvolupat un mecanisme per a no poder moure'n durant aquest somni.
O sigui que si us desperteu en una altra posició, no és culpa del somni REM.
Clar, imagineu-vos si somiéssiu que esteu en una carrera i us poséssiu a córrer. Sense aquest mecanisme sortiríeu disparats de nit i acabaria tot amb greus conseqüències perquè està dormint. I és per això que podem tenir somnis on ens sentim immòbils perquè la mobilitat muscular és nul·la i té una resposta de reacció en allò que somiem.
Sí, però només passem un 25% del temps en aquesta fase, així que parlem de la frase no REM.
Aquesta fase és molt més profunda que el somni REM. És per això que, quan es desperta l'alarma enmig d'aquesta fase, encara ens trobem adormits, ja que hem passat d'un somni molt profund a un despertar en qüestió de segons.
Clar, el cos necessita adaptar-se. Aquesta etapa és la que ens trobem al 75% restant del son. L'activitat cerebral, la temperatura i la freqüència cardíaca i respiratòria baixen en aquesta fase.
Aquesta fase és essencial, ja que aquí es reparen els ossos, teixits i es fa més fort el sistema immunitari.
Envieu aquest podcast a aquest amic que tots tenim que sempre està malalt. Potser només li cal dormir més.
Ja, és degut al que tu has dit, Paula, que en aquesta fase és clau pels atletes i malalts que necessiten recuperar-se.
Però no només els humans tenim aquestes fases, els animals també.
Pot semblar estrany, i ho entenc, però alguns animals fins i tot són capaços de dormir només amb una meitat del cervell.
Els dofins, no?
Sí, els dofins són un exemple. Imagineu si haguessin de dormir i quedar-se parats. Segurament algun depredador els mataria. I per això, que mantenen un hemisferi despert per poder desplaçar-se i no baixar la guàrdia.
Nosaltres també tenim un mecanisme similar quan el nostre cos dorm a un lloc nou. Una part del cervell no es troba tan profundament adormida per si un cas haguéssim de despertar-nos davant de qualsevol soroll.
Clar, és per això que les primeres nits als hotels, per exemple, dormim malament perquè el nostre cos no confia en l'ambient i es manté alerta.
Però quan cal dormir per sentir-nos bé?
Aquesta és una pregunta molt comú amb vosaltres, oients. La veritat és que la quantitat va descendent amb l'edat. Els nadons haurien de dormir unes 12 o 16 hores, però els adults haurien de dormir unes 8 hores com a mínim.
Però, oients, recordeu que no només és important la quantitat, sinó la qualitat. Passar 8 hores al llit no significa dormir 8 hores.
Ah, tens molta raó. Sempre triguem a dormir-nos i ens despertem durant la nit inconscientment.
Ara entenc per què a vegades dormo 9 hores però em sento igual de cansada que si hagués dormit 6.
Exacte. No cal tampoc que us desespereu, a veure, ja que augmentar la qualitat del somni és molt fàcil. Uri, dóna'ns algunes coses que puguem fer per augmentar-la.
Clar, per exemple, fer coses com evitar sopar i les pantalles una hora abans de dormir, fer activitat física durant el dia per cansar-te, entre moltes altres coses.
Això és molt interessant, eh? Però a mi m'agradaria parlar de la cafeïna.
Ben pensat, Paula. La veritat és que el cafè és el segon producte més comercialitzat després del petroli, òbviament, i s'ha tornat un company essencial en el dia a dia de molts adults amb manca de somni a tot el món.
Que la cafeïna no ens desperta, sinó que el que fa és suprimir la hormona que fa que ens sentim cansats, que s'anomena adenosina.
Aquesta hormona s'allibera a poc a poc durant el dia i s'elimina quan dormim. És una mena de rellotge automàtic per dir-li al nostre cos que hauríem d'estar dormint.
Però això no ho feia la melatonina?
Pot sorprendre a moltes persones, ja que és un mite molt popular, però la melatonina no té res a veure amb les ganes de dormir, sinó que amb la capacitat i la facilitat. La melatonina no ens fa entrar al son, sinó que avisa el nostre cos perquè vagi apagant-se per posar-se a punt per dormir.
Clar, ja que, tot i que estiguis molt cansat, si el teu cos no s'ha preparat per dormir, no podràs fer-ho.
Exacte. Uri, he vist que et preparaves curiositats abans a un paper.
Sí, explica'ns alguna.
Va, d'acord. Estic segur que no sabíeu que passem més de 6 anys seguits de la nostra vida només somiant.
Ostres, que curiós. Però a mi em va sorprendre saber que hi ha cops en els quals somiem en blanc i negre. Es diu que només 8 a cada 10 somnis tenen color.
Sí, però algun cop heu somiat que no us podeu moure, que esteu en un examen o que fins i tot podeu volar?
Doncs sí.
Jo diria que també.
Doncs això és perquè es tracten de somnis universals, que són certes temàtiques o situacions que són comunes en els somnis de pràcticament tothom.
Això deu ser el fet que tots som humans i tenim curiositats, dubtes, pors, entre altres coses. I això es veu reflectit en el que somiem.
Faig un breu incís ara per tots aquells que us agradi el cinema. Si tot aquest tema us resulta interessant, des d'aquí us recomanem la pel·lícula Origen, que té molta relació, a més de ser espectacular.
Sí, tens tota la raó, la veritat, val molt la pena.
Recordeu abans quan parlàvem de l'etapa somrem?
Sí, que durava entre 10 i 20 minuts aproximadament en cada cicle del son.
Llavors us sorprendrà saber que l'estadounidense David Powell va guanyar un rècord Guinness el 1994 en haver passat la quantitat més gran de temps al somrem registrat, que va ser d'unes 3 hores i 8 minuts.
Ostres, això és una quantitat de temps molt bèstia, perquè recordem que es refereix només a l'etapa de somrem. Segur que devia dormir molt a gust, aquest senyor.
Que, per cert, ara que parlem de somiar i dormir tant, també cal saber que hi ha aquests trastorns del son que realment suposen un problema per a les persones que els pateixen.
Tens tota la raó. Un d'ells és la narcolèpsia. Com tu deies, un trastorn en el son que, en aquest cas, fa que t'adormis a qualsevol lloc i a qualsevol hora, sense necessitat d'estar a la fase REM.
I el sonambulisme, també, que potser us sona més. Es veu que hi ha un 19% de la població mundial que en té. És quan, mentre la persona dorm, pot moure's, caminar o fins i tot parlar. I en alguns casos s'arriba a considerar com un estat d'hipnosi i poden caminar amb els ulls oberts però encara estar adormits.
I després també hi hauria l'insomni, que et dificulta quedar-te o mantenir-te adormit. Això també provoca que et puguis despertar abans i no et tornis a dormir. I segurament acabes cansat durant tot el dia.
De fet, dormir bé té molts beneficis. A part de la reparació dels ossos i els músculs, el son és un pilar de la salut fonamental juntament amb la nutrició i l'exercici.
A més, dormir bé no és tan fàcil. Coses com malalties físiques, mentals, suplements o pastilles que prenguis, com ja hem dit, poden afectar molt a la qualitat del teu son. No només perquè dormis més de 7 hores vol dir que tens un somni de qualitat, cosa que té moltes repercussions.
És veritat, no dormir bé pot portar-te a guanyar pes, et fa més propens a la demència i a tindre atacs de cor. I com a dormir t'ajuda a tindre energia i a concentrar-te, si no dorms tot això se'n va per a finestra, cosa que fa que sigui més probable que tinguis accidents de cotxe o al treball.
I tot això per una cosa tan simple com és dormir bé.
És increïble la diferència que pot haver-hi entre dormir bé i malament, perquè dormir bé té moltíssims beneficis, com per exemple redueix el risc de lesions, augmenta la capacitat d'atenció, augmenta la memòria i l'aprenentatge.
De fet, diuen que el moment en què el teu cervell funciona millor i reté més informació és just al despertar. Sabeu quantes hores dormia Albert Einstein? Doncs ell dormia 10 hores al dia i encara dormia petites migdiades enmig del dia per mantenir-se fred.
Després de parlar tant del son, esperem que encara estigueu desperts. És hora d'acomiadar-nos.
No us oblideu de seguir-nos, que tornem la setmana que ve amb més podcast.
Adéu-siau, amiguets. Fins una altra.